República Juganera.
Hola a tothom, benvinguts a aquest programa de República Juganera, programa número 5 de la temporada 1. Soc en Jordi Fatxi.
I jo, la Bàrbara Dorca.
Què tal?
Jo bé. Tu com estàs? Has jugat a moltes coses aquests dies?
Sí, com sempre. Sempre que em deixeu, jugo.
Pam! Vinga, la primera. Bé, benvinguts, benvinguts a tots a aquest programa número 1, com deia el Jordi. El primer seria dir que ja tenim indicatius oficials d'Ona Codinenca, que ens ha fet la veu oficial, el Xavi Pujol, que això ja és sèrio, eh?
Això queda molt, molt pro, molt pro.
Sí.
Molt agraïts.
Ah, que sí.
Molt agraïts.
Avui tornem a fer un programa una miqueta especial. El que us volem portar avui són recomanacions, tot això, de jocs de taula pels més petits, perquè puguin... per poder-vos ajudar a ajudar-los a fer la carta dels Reis.
Això.
Són jocs entretinguts i alguns més didàctics, alguns més difícils, alguns més senzillets.
Sí, i s'ha de dir que els que us portem aquí a la ràdio són una selecció d'una selecció que hem fet i que penjarem al canal de YouTube, val? Perquè aquí tenim només mitja horeta, o sigui que hem d'anar per feina, o sigui que és una petita mostra. Si us agraden i voleu veure més, podeu anar a veure el canal de YouTube.
Doncs tot això, però, ho farem després del lexicon.
Ja? Sí? Lexicon.
Lexicon.
Que porto una galipàndria avui, Jordi.
Sí, tots dos. A veure com surt això.
La paraula no és galipàndria, la paraula del lexicon d'avui és setup.
Seta?
Setup.
Ah, setup.
Ui, el xiste fàcil, ja.
No, jo entès seta, de veritat.
El que es coneix setup. Com a... Deixa'm començar.
Dale, dale.
El que es coneix com a setup és la primera fase que hi ha a qualsevol joc, perquè setup vol dir...
Preparació.
Muntatge, sí, muntatge, preparació.
Exacte. Sí, és un anglicisme que fem servir perquè en lloc de dir preparació, diem setup. I ja està. Més ràpid,
sí,
oi?
Sí, per això. Economitzar llenguatge.
Clar, som
així,
per feina,
som així de llestos.
Perquè el que vols és jugar, llavors vols anar ràpid.
I aquí anem, el que vols és jugar, no? Hi ha setups molt senzills i setups més complicats. Un exemple de setup molt senzillet seria qualsevol joc de cartes, no? Però perquè...
Bueno, qualsevol, però sí. Dels que coneixem tots.
Dels jocs més
estàndard. Sí,
exacte, més estàndard, no? Posaríem, per exemple, l'Uno, que és un joc que suposo que tots teniu al cap i que el setup consisteix en 1. Barrejar bé totes les cartes. 2. Repartir el número de cartes que toqui per jugador, que per l'Uno diria que són 7.
Crec que sí.
3. Decidir qui comença. I 4. Posar la pila de cartes sobrants al mig i
sí,
ja està.
Explicat així sona com moltes coses, però en realitat és un setup molt bàsic,
molt bàsic,
pràcticament inexistent, però bueno.
Però
hi ha altres.
Hi ha jocs, és on anava, que tenen un setup molt complicat o molt amb moltes fases, no només aquestes quatre tan senzilles, sinó que tenen en compte doncs, que ara has de posar peces aquí, ara has de posar meeples allà, fer diferents
components, configuracions, depèn del número de jugadors...
Exacte. Digue'm un joc que pensis que és molt complicat.
No, bueno, ja ho saps, de fet, perquè el tinc muntat allà a casa des de fa uns quants dies, perquè estic provant-lo, perquè és una nova adquisició que es diu Excavación Tierra, que és un joc... Vam agafar així el Black Friday.
Ah, sí?
Sí.
Vols saber-ho?
Sí, junt amb un altre.
Ah, perfecte.
Ja te l'ensenyaré. I l'he estat provant en solitari i és un joc que el setup és una miqueta complicadet, val? Perquè té moltes lucetes que has de col·locar més en funció del número de jugadors, també has de fer una cosa o una altra. Quan jugues sol també has de configurar l'automa, el que es diu l'automa, que és una paraula de lexicon que ja farem un altre dia. I també es fa complicat, és difícil de recordar.
L'estàs venent superbé, eh?
No, a veure, el joc no està malament. És un euro d'aquests d'orillo, tal, de comerç i tal, però bueno. Tu m'has preguntat?
Sí, sí, sí.
Doncs un setup complicadete, a més ja dic complicadete, tampoc és que sigui molt, però no és molt agraït, és el excavació en tierra.
També és veritat que les primeres partides potser és una miqueta més difícil que quan ja ho tens per la mà.
Clar, això sempre. Això és un factor, el setup és un factor a tenir en compte quan vols adquirir un joc, perquè després et costarà més de treure de que vegi taula, saps? Perquè dius, si és un setup complicat, sempre tira enrere.
Te m'estàs avançant, aquí és on volia arribar.
Ah, perdó.
Per què us portem aquesta paraula? Perquè a vegades ara, no, que venen aquestes dates en què potser hem de fer cartes o hem de fer amics invisibles, hem de fer regals, o volem que ens facin regals, i tenim claríssim que volem aquest joc, aquest altre, perquè la temàtica ens agrada, perquè la mecànica ens agrada, perquè l'hem provat a casa d'algun amic o en alguna fira o alguna cosa així, i ho sabem. Però a vegades no, a vegades tenim dubtes. I aquest pot ser un factor important per acabar de decidir si volem un joc o no. Per què? Perquè si el setup és molt complicat, el que passarà és que aquest joc veurà poca taula.
Sí, costarà de treure.
Costarà més de posar-nos a jugar, sí, sobretot si tenim poc temps. No? Si sabem que una partida dura una hora i tenim una hora, però el setup són 15 minuts
ja
o 20 minuts,
molta estona, clar.
Doncs costa més de treure, és un factor a tenir en compte. Tot i així, hi ha jocs amb setups complicadets que ens encanten.
Que s'ho mereixen, clar. O sigui, val la pena, si tens una estona llarga per jugar, doncs val la pena. També s'ha de dir que els jocs que portem avui, com són de caire infantil, el setup és bastant, bastant fàcil, val? O sigui, no són coses complicades. Molt bé, doncs ja està. Això ho tenim?
Sí. Passaríem al que volíem parlar avui?
Clar, és això, no? Aquesta selecció de la selecció que us portem de propostes per posar a la carta dels Reis infantils amb la ludoteca.
La ludoteca.
Doncs sí, com us estàvem dient, avui us portem una selecció de jocs que hem fet, una selecció de la selecció de jocs que hem fet per als més petits, però no ben bé per als més petits. El recull ens hem adonat que ens han sortit jocs de més o menys de 5 a 10 anys. Abans d'entrar en els que us volíem explicar, volem fer un petit incís per als jocs per més petits, que serien els jocs doncs, des de que neixen, no? Per dir 0 anys és una miqueta agosarat, però bé, de 0 a 2 anys us recomanaríem jocs doncs, del tipus Montessori, no? Els jocs de fusta, de colors, tipus puzzle lliure, no? En què s'han d'apilar coses...
Sí, per aquestes edats no existeixen... O sigui, és molt aviat per jugar un joc de taula pròpiament.
Com a tal, per les normes. I tot això. Però sí que serveix molt aquest tipus de jocs. Sí que no estem gens en contra del joc lliure d'imaginar, de jugar titelles i coses així, eh? Però per començar introduint els jocs de taula, aquests són molt interessants perquè ens ajuden a concentrar-nos i a remenar coses, no? La motricitat fina i la concentració que després ens farà falta o ens serà útil per poder introduir els més petits en els jocs de taula. Un cop creixen una miqueta, i això vol dir a partir dels 2 anys, ja tenim una selecció brutal de jocs, tant jocs de taula en si, però primer us volia parlar dels tipus Smart Games. Tipus. Hi ha moltes marques.
També costa a partir d'aquest... O sigui, aquesta edat costa. O sigui, joc de taula és el que dius, ja són més d'aquest estil, els Smart Games.
Els Smart Games què són? Per als que no ho sapigueu, són jocs que són com trencaclosques, dirigits... venen amb un llibretó, no?
Sí, tots segueixen el mateix format, més o menys, però seguint una temàtica o una mecànica diferent.
I aleshores, de què ens ajuda? Són jocs individuals, però que evidentment no deixarem el nostre fill o filla o nebot o neboda o no sé què més, quines que es vulguin, neta,
les opcions possibles.
Jugant sol, se l'ha d'acompanyar, però els ajuda a tenir un objectiu i a començar a controlar la frustració. Això és molt,
això és bàsic,
molt important.
Bàsic, per jugar a jocs de taula.
I a part d'aquest tipus de jocs de Smart Game, tindríem també doncs, el que deia, els jocs que potser els coneixerem, no?, per l'editorial ABA, els jocs més infantils, tot i que Longi també en té molts.
Sí, perdona, t'he de dir que quan diem Smart Games, és també una marca.
Sí, sí, ho he dit. És una marca, però pot ser altres marques, però per aquesta tipologia, no?
Però Smart Games n'haureu vist un munt segur.
I de jocs d'aquests pels més petits, ja joc de taula en si, tipus el meu primer fruiter,
sí, o...
per què recomanem aquest tipus de jocs? Perquè ja té mecàniques de joc de taula. Què vol dir? Funcionen per torns...
Has de seguir un reglament...
Tenen una normativa molt concreta...
Només pots col·locar una... Ho saps?
Exacte. I van, tenen un objectiu marcat, el joc té un objectiu i, per tant, té un final i es pot guanyar o es pot perdre. Hi ha jocs cooperatius, jocs competitius, però l'important és que tant si guanya un o guanyen tots o perdem tots o perd tots menys el que guanya, l'important aquí és que també anem gestionant tot això de no sempre es guanya,
i
no sempre et deixarem guanyar...
I de gaudir del joc en si, del camí, saps el que dèiem? O sigui, és no és guanyar o perdre, sinó és passar-t'ho bé mentre estàs jugant. Val? Que això també s'aconsegueix molt amb aquest tipus de joc i amb els jocs de taula en general. Sí?
Sí.
Vale.
I ara sí, estem molt d'acord, I ara sí, passem als jocs que us hem portat avui.
Val. Ah, perquè ja estem a la ludoteca ja, perdó. És que estava ja, que havia de pensar que havia de posar. Molt bé. Sí, començo jo?
Comença tu, vinga.
A veure, que els tenim aquí apuntats i no em vull equivocar per anar per ordre. Sí. Ah, sí. El primer joc que recomanem aquí dins de la selecció és el Climb the Mountain, que és un joc que, com ja has comentat abans, no? L'has mencionat, és de Longi, que és una editorial aquí d'aquí, catalana, que fa uns jocs molt macos, molt eco-friendly, conscienciats amb l'ecologia, perquè tots els materials són reciclats. A més, l'art dels jocs és molt maco, també.
Sí, són bonics, són bonics.
Molt macos. I aquest consisteix en, bàsicament, és una... El que és curiós d'aquest joc és que és cooperatiu i competitiu alhora, que això també ajuda molt als nens. Aquest ja potser és a partir de 7 anys, val? Perquè té unes mecàniques una miqueta més complicades, però es tracta d'anar fent entre tots un puzzle d'una muntanya i hem d'arribar fins a dalt.
Són peces triangulars, que a més té una normativa, o sigui, té una lògica a l'hora de posar-les.
Exacte, has de seguir un criteri, i és el que diem, és cooperatiu perquè has d'aconseguir que tots els jugadors arribin, més o menys, així explicat.
Que tinguin l'opció d'arribar
al cim. Val? Llavors has d'estar col·laborant, no pots anar a molestar només a un altre perquè no puguis jugar, perquè llavors no guanyareu tots. I, o sigui, no hi haurà opció de guanyar, haureu perdut tots. Llavors, també el que diem, mentre vas jugant, pots anar recollint llaunes, brossa que et vas trobant pel camí, que et donarà punts al final. Llavors, això també és molt, és molt a tenir en compte.
Sí, s'ha d'acabar de construir aquesta muntanya que us estic ensenyant pel que ens esteu veient per YouTube. I el primer que arribi dalt guanya, però tots han de poder tenir l'opció, hi ha d'haver camí per tots per pujar.
Sí, i comentar-vos també que d'aquest joc no hem fet vídeo explicació a YouTube, però la idea és d'aquests, tots els que puguem, anar pujant una explicació més completa del joc perquè veieu realment com funciona.
Vai, ara jo, un altre.
Següent.
La Princesa Jing. Aquest sí que tenim vídeo. Princesa Jing.
Vale. Perquè no és Princeses Jing, és Princesa Jing.
Princesa Jing és un joc, l'explico molt ràpidament, vale? Perquè, com dic, ja teniu el vídeo penjat al YouTube.
Aquest sí.
De República Juganera. Aquest, som una princesa, que pot ser la Jing o la Fang, i és un joc per dos jugadors. En què consisteix? Hem d'arribar amb la nostra princesa fins al guardià.
Hem de creuar la cambra dels biombos.
Exacte.
Es diu.
Explica una miqueta mentre es monto aquí per als que ens estan veient.
Per doncs això, cadascú de nosaltres portarà un... És per dos jugadors, cadascú portarà una princesa i hauran de creuar la cambra dels biombos, que els biombos, no sé si els estàs ensenyant ara,
sí.
Són això, són uns biombos que els has de muntar tots i només veuràs una cara. Durant tota la partida només veuràs una cara d'aquell biombo.
La que està enfocada cap a tu.
Cap a tu. Val? Llavors hauràs d'anar fent moviments per portar la teva princesa a l'altra, fins al teu estimat. Val? Llavors hi ha un personatge que és molt important, que és el portador del mirall màgic, que cadascú tindrà un i ens servirà per veure què hi ha darrere del biombo, val? Del que veu l'altre jugador, només d'un biombo alhora. Llavors és un joc d'engany, no? Que has de dissimular perquè no se't vegi molt que ja saps on tens el teu portador del mirall, I té com una espècie de mecànica com d'escacs, no? O sigui, en el sentit de que
sí.
No? Tens un tauler i has
d'anar d'enganyar l'altre. La gràcia del joc és d'engany.
És un joc d'engany, sí, totalment.
Això és el que és un pro i un contra per jugar amb nens, perquè no saben mentir. No saben dissimular.
Depèn,
no saben dissimular. I els agrada molt el tema aquest del mirall. Aleshores, estan tota l'estona intentant mirar per als foradets per veure si el mirall ensenya alguna cosa.
Així, comencen a mirar, sí, es nota molt. Però tu també et pots una miqueta al longuis, saps? I sí. No mirar, perquè això... Però depèn del nen, li pot interessar.
Ah, no, aquest no és de Longis.
No, aquest és de Trangis. I és un...
De Trangis.
És una editorial. Però és molt maco i visualment a mi m'encanta. O sigui, visualment és superatractiu.
Següent, bueno, toca tu, en realitat.
Ja, és que l'he explicat jo al final, aquest, eh?
Bé, no passa res. No? Pots explicar tu el següent, que sé que en tens moltes ganes.
Quin és?
El Castillos i Catapultes.
Ah, bueno, sí. Va. Això l'hem introduït aquí com a joc de taula, perquè es pot considerar joc de taula, però no seria ben bé un joc de taula. Però és un joc que, a més, jo crec que això s'ha recuperat d'algun joc de fa molts, molts anys, que es diu Castillos i Catapultes, que bàsicament el que has de fer és construir un castell, cada jugador construeix un castell, i té una catapulta. I què fas? Carregar-te el castell de l'altre.
A sobre de les peces de castell que construïm i posarem els nostres guàrdies del castell, que són uns senyors que estan amb cara de xulesca o uns que estan directament prenent el té.
Prenent el té, d'aquí no ens tirareu. I l'objectiu és tombar-los tots, no? O sigui, aconseguir fer caure a tots els del teu rival. Té unes mecàniques també de joc de taula perquè introdueix unes cartes que et permeten fer doncs, certes accions de mira, et robo aquesta habilitat o disparo dos cops o faig coses així, però no el consideraríem joc de taula, no? Però és una recomanació molt interessant, crec jo, perquè és molt divertit.
Fa molt de riure.
I a més també té una expansió que es diu Assedios, que segurament el tio, jo crec que almenys li demanarem.
Estàs dient que m'encillaràs la carta del teu propi
potser
fill?
Potser li colem per allà perquè jo crec que li agradarà. Això li agradarà. Perquè, de fet, doncs, aquest joc li agrada
bastant. Em sembla molt bé, sí, perquè és veritat que és un joc que potser a l'hora de jugar no és un joc tranquil, de seure's a jugar així,
no.
Però és un joc molt divertit.
Però, mira, això ho podies... ens dona peu pel següent joc, que de tranquil no té res, tot i que també és molt maco, el Dodo.
El Dodo.
El Dodo.
El Dodo, també teniu vídeo ja al nostre canal de YouTube de República Juganera.
Que és recomanable mirar perquè des d'aquí a la ràdio costa bastant d'explicar, eh?
Vale. Vaig intentar explicar-ho també molt ràpidament, eh? El Dodo és un animal que en realitat ja s'ha extingit, però aquí ens col·loquem en l'època en què encara n'hi havia, i és un animal que és molt tonto. És molt tonto.
Pobret, no digues això.
Aleshores, viu en una... en una... com es diu? Això de moltes illes?
Un arxipèlag.
Gràcies. En un arxipèlag que... i posa l'ou, un ou un cop a l'any.
Val.
Què passa amb aquest ou? Que decideix posar-lo a sobre de la muntanya més alta de l'arxipèlag. I nosaltres com a...
És que no és la millor muntanya on posar-ho tampoc, no?
No, perquè què passa? Que la majoria d'anys l'ou cau i es trenca. Llavors s'està a punt d'extingir. Nosaltres com a part de la tribu dels...
El nom te'l deixo a tu.
Mireu el vídeo.
No, això, sí, ja ho diem diverses vegades. Bueno, la Bàrbara i jo.
Què fem? Construïm en el joc, no? Construïm aquesta muntanya per poder posar el Dodo dalt de tot i l'ou, que és una piloteta.
Sí, que és una pilota que, en realitat, a dins té com una espècie de contrapès que va fent que vagi caient lentament. Val? Lentament, però mentre estàs jugant, va molt ràpid.
Sí, la sensació no és d'acabar lentament, eh?
Exacte.
Aleshores, un cop tenim aquesta muntanya posada, el ritual d'aquesta tribu per salvar aquest ou és anar construint una sèrie de rampes perquè l'ou vagi caient per les rampes fins a una barqueta, que també hem de construir. Com ho construïm? Amb un sistema de memory i un dau. Tenim unes fitxes amb els
materials
que ens fan falta per anar construint aquestes rampes que estan de cap per avall. I el dau, el que anirem tirant, també té aquestes mateixes icones i per torns tirem el dau, surt una icona, hem de girar una fitxa, si coincideix amb la icona que surt amb la que hi ha el dau, bambú, fusta, corda...
Sí.
La podem fer servir. Que no, la tornem a girar i és el torn del següent jugador que ha de tirar el dau.
A més, tot les això... peces estan col·locades desperdigades per sobre la taula.
Sí.
Que és difícil de recordar, sí. Però a més és molt important aquí que pots col·laborar.
Sí.
Oi, que t'has de coordinar, de dir, no, no, aquí hi havia un bambú.
Havia... Exacte.
Vale, això es pot dir... Això
I equivocar-te, i fer equivocar un altre, també. Però és un joc que, com a joc de taula, també és molt vistós, perquè queda la muntanya, m'acaba de caure tots els jocs per guitarra.
T'ha caigut el dodo, vaja.
M'ha caigut el dodo. Com a joc de taula queda molt vistós posat, perquè queda la muntanya posada amb el dodo dalt de tot, l'ou que va caient i així.
Això és molt atractiu pels nens.
I als nens els agrada també la dinàmica de memory, d'anar de pressa, d'aquest...
Sí, aquest el ritme frenètic aquest és molt interessant, també. I també es pot fer més difícil, eh? Si trobeu que és fàcil, hi ha mecàniques per fer-lo més complicat encara.
Vinga, ens en queden...
Llavors, el següent joc...
Dos, ens en queden, podríem, perfecte.
Podria ser... Sí, sí, anem bé, anem bé. El Leo. El Leo.
El Leo Valverdero.
Vale, que és un joc també que és de tipus memory, val, que també és això, per aquestes edats va molt bé. El tema memory...
I que
més,
també tenim el vídeo ja penjat.
Aquest sí, també el tenim penjat, perquè aquest també m'ha explicat per la ràdio, potser costa una miqueta, però bàsicament és en Leo, que és un lleó, que ha de creuar un caminet que construirem abans de, en el setup, construirem el caminet cap al barber, i en aquest caminet ens anirem trobant animals que li faran perdre temps.
El caminet si no el construirem a partir de caselles.
Sí, sí, per això dic, el construirem en el setup.
Ah, sí.
I a cada partida és diferent. I llavors estan cap per avall. I conforme vas avançant amb el Leo, que avances amb unes cartes, que tenen números i colors, aniràs caient sobre aquestes peces que hauràs de girar. Si no coincideix el color de la teva carta amb l'animal que et trobes, et farà perdre el temps que indica la mateixa peça d'animal.
Perquè el Leo és un lleó molt sociable.
És molt sociable.
I li agrada molt donar-li el palique.
Sí.
I aleshores...
A la mínima que pots, entrate...
Bàsicament és això. Si no coincideix el color... perdem en un rellotge que ens va comptant el temps que va passant,
perquè els components...
perdem les hores segons l'animal, no? I a la zebra, que deu ser la que menys xerra,
no li dona
que
et
va perdre una hora,
no li interessa gaire.
I a la lleona,
sí,
que fa perdre fins a 5 hores o 6.
Ja, s'entretén molta estona amb la lleona. Llavors, per què és memory? Perquè quan falles, et passa arribant les 8 del vespre, del rellotge,
i el bubu plega,
tornar,
el bubu tanca la barberia...
Torna el Leo cap a casa seva, li creix el cabell, que ho fas amb una espècie de puzzle, i llavors has de tornar a intentar-ho el següent dia. Però el taulell no ha canviat, per tant, has d'intentar recordar-te de aquí hi havia la lleona rosa, vigila que aquí no sé què, i llavors amb les cartes que s'han tornat a repartir, us heu de posar d'acord. També el que és bo, és, bueno, això, si la Malena li creix massa...
Perdem.
Perdem, val? Perquè ja el pobre ja no es pot ni moure de tants cabells que té. I és molt maco, molt divertit. Els components també són molt infantils perquè els entri bé pels ulls als nens. I, a més, pots anar afegint dificultat, que això està molt bé, i treure-li. Val? O sigui, el rang d'edat jo crec que en aquest abarca bastant, que està molt bé.
Sí, perquè podem començar des de tenir les cartes de les mans descobertes, que tothom les pugui veure per anar-nos ajudant pels més petits, el joc estàndard, que és més o menys com us l'hem explicat, i després li podem anar afegint dificultats, que seria...
Petites variants...
Una primera dificultat és que no podem parlar entre nosaltres, excepte quan caiem a la casella del lloro.
Clar, perquè aquest del lloro sí que ho xerra tot.
I en aquest
sí
moment
que podem
comentar. Parlar i podem dir, ah, recorda que ara ve aquesta, o fixa't que ja ha sortit la lleona, o ja han sortit tantes d'aquest color, o el que
sigui. O sigui, el que podem fer de normal, però només en el cas que caiguem en el lloro.
I hi ha una altra dificultat, que és que no podem caure directament, o sigui, no podem passar de llarg, o no sé com dir-ho, del barber, sinó que ens hem de parar just a la casella prèvia, com que hem
abans
de picar la porta.
Abans d'entrar, sí, exacte. Però el que diem, això en el vídeo s'explicava, ho expliquem millor, no?
Sí.
Perquè potser per la ràdio costa més d'entendre, però això, que està molt bé i que s'agraeix molt aquestes variants, perquè així li allargues la vida al joc, i el nen, això entre els 5, 7, 8, el joc li pot resultar interessant encara.
Ens agrada. Els dibuixos, no sé si ho has comentat, que les il·lustracions són molt boniques.
Ah, sí, molt maco, molt infantil, però molt... Entra pels ulls també, pels nens. I ens queda l'últim, perquè no ens queda gaire temps.
Monstris, Roll and Paint, que és un concepte que com...
Els que ens escolteu ja coneixereu... És una variant, no, del que serien els jocs, el que sigui, en write. No? Doncs aquest, en lloc de write, si no sabeu el que és, busqueu el programa on parlem d'això. A la descripció es veu.
Programa número 4, no?
Sí?
No,
no ho sé.
3.
Ja no ens equivoquem,
Sí, perquè... Sí, 3, bueno, 3, programa 3.
Aquí el tema és que és el mateix, però en lloc d'escriure, el que fem és pintar.
Resulta que els monstris, que ja els havíem conegut en el joc Monstris, han entrat a una botiga de pintura i han quedat l'han liat i estan totalment blancs i no recorden de quin color són. Aquí jugarem amb llapisos de colors, amb els quals farem el tauler, diguéssim, no? Els col·locarem com fent una rotllana.
L'hexàgon, no?
I a dins hi hem de tirar els daus, que són de colors primaris, blau, vermell i groc. Si dos daus de diferents colors primaris tenen el mateix color, els podem agafar per fer un color secundari. Per exemple, aquí m'ha sortit un vermell i un blau, per tant puc fer el lila, hi ha un monstri que és de color lila, sí. Puc pintar el monstri U de color lila. I així bueno, aniríem avançant amb els jocs. Quina és la gràcia? Que si jo agafo el color lila, el Jordi ja no pot agafar el color lila. Per tant, haurà de buscar una altra combinació.
Podria agafar un primari.
O agafar només un primari i pintar la meitat d'un monstri.
Exacte, que ja et donarà menys punts si arriba al final de la partida. Val? Que a més també et pots equivocar, és la manera d'acabar. O completes tots els monstris, o algú que s'hagi equivocat molt ja desencadena al final de la partida. I això, aquest és molt nou, acaba de sortir, vam fer un Verkami en el que vam entrar i està molt xulo. I a més s'estan creant aquest univers dels monstris amb els seus noms, el Peloso, el no sé què, que està molt bé.
Unicornio.
Ja, l'unicorni, sí. Unimordio.
Unimordio.
Sí, està bé, està bé.
Molt divertit.
Molt xulo, molt recomanable pel nen, per nens també. No?
Doncs aquests són els que hem portat i repetir que no són els únics que recomanem per aquestes festes.
No, intentarem fer un vídeo més extens, no?, explicant altres.
I, si teniu qualsevol dubte d'algun joc que tingueu vist, que creieu que pot entrar o no pot entrar, teniu dubtes, el que sigui, ens ho podeu comentar a les nostres xarxes socials.
I tant.
A Instagram o en el comentari de... en la secció de comentaris de qualsevol dels nostres meravellosos vídeos de YouTube. Potser una miqueta cregut, ara. Ha sonat a... Són fantàstics.
Ui, sí, home, i tant. No, però això, que ens faria molta il·lusió, també.
Sí.
I, bueno, comentar també que de cara al proper programa el que farem serà un programa similar a aquest, però serà una carta de nostra.
Val? Per adults.
Per adults, de jocs ja més canyeros, amb més profunditat, més heavies, el que ens agraden a nosaltres. Tot i que ens agrada pràcticament tot, s'ha de dir.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes, moltes, moltes gràcies per escoltar-nos, per estar aquí. Moltes gràcies a una codinenca per donar-nos aquest espai. Ens veiem, si tot va bé, d'aquí 15 dies amb aquestes cosetes que us estava explicant el Jordi.
Que serà l'últim de l'any.
I sí.
I recordeu.
I recordeu. No deixeu de jugar.